Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que, la nit que s'està jugant el derbi madrileny. A punt d'acabar-se el partit, encara juga el Metropolitano, Atlètic de Madrid 3, Madrid 1. El Madrid perdrà perquè ja som el temps afegit, el partit és a punt d'acabar, li queden segons, potser s'allarga un minut, però vaja, gairebé impossible que el Madrid pugui empatar aquest 3-1 que de moment ens ensenya el marcador del Metropolitano en aquest primer derbi de la temporada. S'ha avançat l'Atlètic de Madrid 2-0, molt ràpid, gols de Morata i Griezmann. Kroos ha fet el 2-1 per Madrid a la primera part i només començar la segona, als 25 segons, ha fet el 3-1 l'Atlètic de Madrid, ha tornat a marcar Morata. El Madrid és a punt de perdre el primer partit de la temporada. En aquests moments acaba el derbi al Metropolitano. El Madrid ha perdut 3-1 contra l'Atlètic de Madrid i això significa que el Madrid ja no és líder. I això significa que aquesta nit la classificació de primera i durant unes hores serà per gaudir-la, perquè el Barça i el Girona són co-líders o tenen els mateixos punts. El líder és el Barça, amb 16 punts, més 10 en el gol average general. El Girona també té 16 punts, més 9 en el gol average general. Llàstima dels dos gols a última hora del Mallorca, si no el Girona seria líder. El Madrid queda tercer amb 15 punts i l'Atlètic Club és quart amb 13 punts. Ja sabeu que el Barça va guanyar 3-2 al Celta, remuntant un 0-2 als últims minuts, als últims 10 minuts frenètics del partit d'ahir a Montjuïc. El Girona va guanyar 5-3 al Mallorca, que és el pròxim rival del Barça dimarts a Somoix. Ni a Mallorca ni en els pròxims partits Xavi podrà comptar amb Frenkie de Jong, que es va lesionar al turmell i s'estarà més i mig de baixa. En principi no arriba pel clàssic del dissabte 28 d'octubre a Montjuïc. Algun optimista aquest matí, el vestidor del Barça encara hi confiava, però vaja, sembla difícil. El Barça perd per uns partits Frenkie de Jong i el Girona ha guanyat Eric Garcia, que ja és titular amb Mitchell. Avui ha donat la primera entrevista des del seu fillatge, ha estat al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També s'han jugat aquest diumenge a primera el Betis 1, Cádiz 1, el Las Palmas 1, Granada 0, el Rayo 1, Villarreal 1. Atenció, perquè el Villarreal han expulsat Alberto Moreno i s'han lesionat Gerard Moreno i Àlex Baena, i el Girona juga dimecres a Villarreal, no està malament. També s'ha jugat al migdia el Real Societat 4, Getafe 3. Dimarts torna a haver-hi Lliga i dimarts la selecció espanyola té partit de la Nations League femenina a Còrdoba contra Suïssa. Sembla que l'ambient es va relaxant. Avui l'Alexia ha explicat públicament algun dels exemples pels quals s'han sentit maltractades per la Federació Espanyola de Futbol. Ara els escoltarem, i són exemples greus i que justifiquen absolutament tot el que està passant. La Ruth Vilà ha estat amb Alexia i companyia i connectarem amb ella d'aquí una estona. L'Espanyol tanca demà a Tenerife, la jornada de segona divisió. Avui també sentirem l'excapità de l'Espanyol, Sergi Darder, en aquesta entrevista al Tot Gira d'aquesta setmana, que ha generat molts comentaris a tot arreu. I a segona, l'Andorra de Saràbia, ahir va empatar a 0 a casa contra l'Sporting. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
A la mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 24 de setembre. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Bona nit, molt bé.
El concepte dels co-líders. Ara ho comentàvem amb el Sergi Andreu i el Joan Fito a la redacció. I creieu en això de co-líder o no? Jo no hi crec.
Jo tampoc.
No, no.
Jo una mica sí.
Una mica, eh? Perquè hi ha el Girona.
No.
Perquè... És que a mi m'agradaria que el Girona fos líder si no li haguessin fet aquells dos gols a última hora. I diríem que el Girona és líder, amb la boca ben plena. No? I el Barça segon, empatat a punts, i amb pitjor gol a veraix general.
Hi ha un líder. Si s'acabés la lliga ara, hi hauria un campió.
Que sí. Sònia, tu com ho veus?
T'és igual. Que sí, que d'acord, que, ja, que és exacte. Que ja, és a dir, que jo miro la classificació i veig a dos equips catalans amb 16 punts al capdavant. I sí, efectivament, si s'acabés la Lliga avui, el Barça seria el campió.
Perquè el Madrid ha perdut 3-1 al derbi, al Metropolitano. Ara els jugadors de l'Atlètic de Madrid estan fent com una volta d'honor al Metropolitano. La veritat és que l'Atlètic de Madrid li ha sortit tot de cara en aquest derbi. El Madrid ha semblat fràgil, però després potser ha rebut un càstig màxim en les arribades de l'Atlètic de Madrid, sobretot en moments molt concrets i molt importants del partit. Doncs mentre els jugadors de l'Atlètic de Madrid fan la volta d'honor al Metropolitano, que no sé si n'hi ha per tant, els del Madrid no parlen. No he vist parlar ningú, Sergi Andreu.
No, encara no parla ningú.
Potser no xerra ningú, perquè és la primera derrota del Madrid de la temporada i aquest any prenen decisions...
Pot ser que no faci...
Sí, és el que t'anava a dir. Pot ser que el Madrid, la gespa només... no parla mai...
Crec que només parlen per Real Madrid Televisió, per les problemes que té el Madrid amb la Lliga.
Crec que els seus partits els fa Madrid Televisió.
Sí, sí.
A Madrid Televisió no els podem sentir perquè estan a publicitat amb Llorgales. Parla Morata, que ha fet dos gols. Avui ha encertat.
Bueno, la verdad es que estoy muy contento por toda esta gente. Lo dije el otro día en una entrevista con vosotros, que ellos iban a ser el papel más importante, que iban a tener el papel más importante y así ha sido. La verdad que ha sido un ambiente increíble. Hemos estado todos juntos, nosotros poniéndolo todo en el campo y ellos en la grada.
Habéis salido los primeros 20 minutos fulgurantes, dos goles. Después el gol de Kroos quizá os ha hecho meteros un poquito más para atrás. ¿Qué os ha dicho el Cholo en el descanso para que salierais totalmente lo contrario?
Nada, que tenemos que jugar al fútbol, que también lo sabemos hacer muy bien. Él nos anima mucho a que juguemos también. Es verdad que hay veces que cuando jugamos contra equipos que juegan bien también, pues muchas veces no se puede estar todo el partido al 150% y hay que también recuperar un poco, pero podemos recuperar con el balón también.
Aquest és Morata, que ha fet dos dels tres gols que l'Atlètic de Madrid li ha fet al Madrid. Atlètic de Madrid 3, Madrid 1 al derbi, primera derrota de la temporada a la Lliga i en totes les competicions del Real Madrid. També hi ha hagut derbi a l'ACB. Per començar l'ACB hi ha hagut derbi al Palau Blaugrana. Sergi, han jugat el Barça i la Penya.
Ha guanyat amb molta claredat el Barça, 95-79, amb el debut de l'exverdinegre Joel Parra amb el Barça, que ha fet 5 punts en 20 minuts.
La resta de resultats que ens interessen d'aquesta primera jornada de l'ACB, quins han estat?
Mira, Gran Canària 97, Baxi Manresa 92, Bilbao 95, Morabanc Andorra 73, tot això avui. Ahir el bàsquet Girona va guanyar la victòria fantàstica a València i la Fonteta, València 85, Girona 89.
També ha començat la Lliga Femenina de Bàsquet i també amb derbi.
Sí, Barça 66, Cadí la Seu 63. Ahir l'Uni Girona va perdre clarament a la pista del Saragossa 65-38.
Aquest migdia hi ha hagut motos a la Índia, un circuit nou, i aquest circuit ha obert moltíssim al Mundial perquè ha caigut Peco Bagnaia.
Sí, la victòria s'ha endut Bezzecchi, segon ha estat Jorge Martín, tercer que Quartararo, ha caigut Bagnaia, el millor català ha estat Maverick Viñales, Marc Márquez ha caigut també quan anava quart, però tot i això ha acabat novè a la classificació general. Ara mateix Bagnaia és el líder, però amb 13 punts només més que Bagnaia.
La cursa de Moto2 ha guanyat Pedro Acosta, el murcià, i la de Moto3, el valencià, Jaume Masià. I al matí hi ha hagut Fórmula 1 al Japó, primera hora del matí per ser un diumenge, i ha tornat a guanyar Max Verstappen.
El líder del Mundial, que iguala amb 13 victòries en una sola temporada el rècord que tenien Michael Schumacher i Sebastian Vettel. Verstappen té la primera opció per ser campió aviat, el dissabte 7 d'octubre, la propera cursa sprint a Qatar. Només ha de ser sisè en aquella cursa per ser campió.
Doncs serà campió. Sí, és que no té un accident o té un problema mecànic, sí, i no ha passat pràcticament en cap gran premi d'aquesta temporada, d'aquest Mundial. El Barça ha guanyat la Supercopa d'Hockey Patins.
Sí, a Reus, Barça 3, Liceu 2.
El Granollers tenia partit de la Lliga Sobal aquesta tarda. Ahir va guanyar el Barça el seu partit.
Sí, el Granollers ha guanyat a la pista del Conca, 28-30. Ahir el Barça va guanyar també molt clarament, 41-24 al Torre la Vega.
Mundial de rugby.
Sí, un parell de resultats d'avui. Són els últims que tanquen la tercera jornada de la fase de grups. Escòcia 45, Tonga 17, Gales 40, Austràlia 6.
Déu-n'hi-do, Gales 40, Austràlia 6.
Austràlia ja està fora.
Sí? Sí.
Perquè va perdre, ja ha perdut els partits.
Segueixes tot, Oriol, si no et perds res. Sí, ho tens tot controlat.
El Mundial de rugby és cada 4 anys, eh?
Sí, home, sí. Sí, sí, però vaja, tenim
tant controlat. Crisi a Austràlia, eh?
Sí, sí, crisi a
Austràlia. Què deuen dir els mitjans d'obligació ara mateix?
Domènec, com a doncs. Home, deuen estar dormint, perquè allà deuen ser les 8 del matí. O les 9, ja no, ja s'han despertat.
És la gran sorpresa d'aquest Mundial.
Sergi, aquest matí a Berlín, també, no sé si sorpresa, però sí rècord del món.
Sí, a la marató femenina, la tíop Acefa ha fet la marató 2 hores 11 minuts 52 segons, rècord del món, i a la masculina Kipchoge s'ha quedat a 15 segons del seu rècord del món en aquesta marató de Berlín.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. El Madrid, 3-1, al camp de l'Atlètic de Madrid. Què us ha semblat el derbi, Uri?
Home, jo crec que al Madrid se li han vist totes les carències que s'han anat dient en els dies previs que han anat guanyant partits. No es pot jugar sense davant i centre. Jo crec que amb els laterals, amb Fran García i amb Lucas Vázquez tampoc, sobretot si a sobre no jugues amb davant i centre, perquè el bo de Fran García és que posa bones entrades a la Joselu. I sí que és cert que la primera part el Madrid ha tingut 20 minutets bons, perquè al final tenien bons jugadors al camp i ha tocat bé la pilota, però evidentment sense cap mena de punxar davant. Vull dir, jo crec que ha sigut una victòria molt còmoda de l'Atlètic de Madrid, que a més s'ha decidit en que al principi la intensitat també marca molt en el món de futbol, i l'Atlètic de Madrid ha sortit el 200% i el Madrid ha sortit bastant relaxat.
Sònia, com ho has vist?
El Madrid s'ha condemnat per mi en l'inici de les dues parts, en l'inici de la primera part, que ha encaixat molt ràpid, i en l'inici de la segona, que jo, com ara deia l'Oriol, tal com acaba la primera part, la sensació que tens és que el Madrid acabarà empatant aquest partit, perquè acaba molt millor que sí. L'Atlètic de Madrid, que s'havien tirat molt enrere, però clar, només sortir del vestidor i tornes a encaixar el tercer, això dona energia i creença i fe a l'Atlético, i és un cop dur per un Madrid que és que li falta talent, és que no és el mateix. Ells, en un procés similar al que li va passar al Barça fa unes temporades, han anat perdent talent i encara s'han de construir, i és cert que els tres gols són molt clars i que Kepa no podia fer res en cap dels tres gols, però no és el mateix tenir la porteria Courtois que Kepa, i no és el mateix evidentment tenir a dalt Benzema que Joselu.
A mi m'ha semblat que el Madrid era una mica fràgil en aquests moments de partit, sortint a l'inici, després al començament de la segona part, després d'una bona reacció. Costa, Ricard, això d'avui pot ser un senyal que la temporada del Madrid serà dura per a ells quan es trobin partits difícils, rivals exigents a màxim nivell?
És que no és d'avui, ja crec que eren 4 partits guanyant per la mínima, i alguns és evident que els havia guanyat tots, però alguns amb penes i treballs per no repetir, perquè això de la falta de talent és evident. Jo avui no he acabat d'entendre què ha volgut fer en Ancelotti, perquè si tens dos davanters, posa'ls. Ja sé que Joselu no és Benzema, però aquest invent estrany d'acumular migcampistes no l'he acabat d'entendre fins al punt que l'ha volgut corregir quan ja semblava que era una mica tard. Dit tot això, a mi el que m'ha cridat més l'atenció és que al Madrid li han fet 3 gols iguals.
Són molt similars.
Sí, tres tios rematant sols, no dir que l'àrea petita, però sí el punt de penal, i els dos centrals de vacances.
Sí, sense molestar.
Especialment Alaba avui no... Vaja, Alaba no és un marcador original, per dir-ho així, i se li ha vist una mica les deficiències, però també haig de dir que no m'ha semblat un Atlètic de Madrid descomunal tampoc. El que passa és veritat que la primera part, després del 2-0, hi ha hagut unes quantes arribades que semblava que cauria el tercer.
Sí, però després el Madrid ha reaccionat, Jordi, i el descans, i m'imagina jo... abans del 45 l'empatadors.
Jo necessitaria assistència arbitral, però el gol que li anulen per fora de joc al Madrid...
Home, però Rüdiger salta i fora
condiciona
un dels centrals.
Clar, i el porter... condiciona tothom.
No, va buscar la pilota.
No estic gaire segur,
Bé, vaja, nosaltres hem sentit Guti a la transmissió de la Zon, que tenia aquesta tesi, tu mateix, i... però a la redacció ho hem mirat i remirat, i m'ha semblat això.
El reglament diu caríssim que si el jugador va a buscar la pilota...
Va buscar la pilota i condiciona el moviment d'un central, sí. Segurament condiciona també el porter...
Aquest sí és cert, que el 80% d'aquestes jugades mai piten fora de joc. Però per mi...
Però és que era molt clara, aquesta.
Per mi és molt clara. Tu Ricard, com
per mi també és molt clara.
Per tu també és molt clara,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
I a Madrid com l'has vist?
Doncs el partit a mi m'ha agradat molt. Jo crec que aquest Madrid té un problema que Ancelotti intenta dissimular, que és un problema evident, que és el que ara comentàvem, sobre el tema de la davantera, de la construcció de la davantera, la rematada, un golejador. Clar, José Lu no és un jugador del mateix nivell per posar-lo com a referència a un equip com el Madrid, i aleshores a vegades ho intenta dissimular, com explicava el Jordi, va juntar amb els migcampistes i amb aquesta falsa idea que s'ha generat al Madrid que Bellingham serà un caçagols, no? Però jo crec que és un equip, a mi és un equip que em fa respecte. El físic del migcamp, per mi no hi ha cap equip amb aquest físic a Europa. I jo veig que aquesta temporada és un equip amb molts recursos en atac, mal rematats, però molts recursos, les arribades de la segona línia, tot el que pugui generar Rodrigo per dintre, tot i que no està acabant res, les aparicions per les bandes i Bellingham com a possible rematador, no sé, jo crec que generen molt en atac, però és un equip en defensa
molt fràgil,
fatal, o sigui, sí,
és que és tres gols a Rodrigo Costa, és que rematen a la frontal de l'àrea petita, sí. Tant Morata en els seus dos gols com Griezmann
en tots els partits,
sense cap oposició, sí, ni cap contacte.
Sí, sí, en tots els partits han tingut fases de moltes concessions, i clar, confiar-ho tot a un intercanvi de cops ara que no tens, com deia la Sònia, ni porter ni davanters entra,
ni Vinícius que
doncs et pot sortir
ni central, Militao, que l'àrea Militao
això mateix
t'aporta moltíssim en la defensa de l'àrea i en l'emergència.
Les àrees les tenen suspeses.
Sí, sí, sí. Ara mirarem de sentir algun protagonista del Madrid, a veure si podem sentir Ancelotti, però marxem un moment a Andalusia. No sé si a Sevilla o a Còrdoba, perquè la Ruth Vilà ens ha d'explicar com respira la selecció espanyola amb Alexia i companyia després d'uns dies de tensió absoluta, i sobretot ens ha de fer escoltar motius concrets que avui sí que ha fet públics Alexia sobre el que ha passat tots aquests anys i ha provocat el conflicte justificadíssim que ha provocat. Ruth, on pares? A Sevilla o a Còrdoba?
A Còrdoba.
A Còrdoba. Sí. Aprofita, eh? Aprofita, perquè és una ciutat fantàstica. A mi em va sorprendre moltíssim quan vaig una vegada amb el Barça B. I potser no té tanta fama com Sevilla o Granada, però val la pena. Però vaja, tu has anat allà per seguir Alexia Putellas, Irene Paredes, Catacoy, mm-hmm. Navall, amb totes elles has pogut parlar avui, aquest matí, a Sevilla. I, sí. I quin ambient t'has trobat? Molt diferent del de fa uns dies a Oliva?
Sí, 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 jo diria que sí, un ambient molt més tranquil. Les jugadores s'atrevien avui a reconèixer que havien passat certa por els últims dies. Catacoll era molt clara, deia, clar, jo em vaig plantejar en que si ens manteníem fermes em sancionarien, i amb 22 anys potser havia de deixar de jugar a futbol, perquè estaria a alguns anys sancionada si no anava a la convocatòria, si era a la convocatòria de la selecció espanyola de futbol. També Alexia transmetia cert optimisme pels canvis que s'estan fent a la Federació Espanyola, per una banda per garantir que no hi hagi cap tolerància amb els abusos pel cas de la Jenny Hermoso, és a dir, que comencen a haver-hi doncs, gent que marxa o decisions que s'estan prenent que tenen que veure al voltant de tot el cas de Jenny Hermoso, i després també els canvis que elles demanaven en les condicions en què treballa l'equip femení. Alexia deixava clar que fins ara elles no havien estat una prioritat, no havien estat o una llista de prioritats, no sé, entre les principals prioritats de cap dirigent de la Federació Espanyola de Futbol, i en canvi ara començaven a notar que sí hi eren, i com deies, posava algun exemple de coses que hi han passat.
Exemples avui. Sí. La veritat és que personalment estic content d'haver sentit aquests exemples, que són clars, sí, claríssims, i són molt greus. O sigui, ara els escoltareu tots, si no els heu sentit ja durant la jornada d'aquest diumenge. Són... És veritat, Ruth, que per primera vegada una jugadora, una futbolista de la selecció espanyola ha concretat tant, ha anat tant al detall del que, de vivències que havien hagut de suportar aquests últims anys?
Sí, és veritat que l'Alexia, precisament, el seu documental ja fa comentaris d'aquest tipus, i crec que en concret parla d'un viatge en autocar en lloc de fer-lo amb avió abans d'un partit important, que també és l'exemple que posava ara. Però la resta havien dit, no cal que posem exemples concrets, la federació ja ho saben. Elles, Xavi, han insistit molt en que sempre han fet servir els canals que elles consideren adequats per queixar-se, és a dir, anar a la federació i queixar-se i no sortir als mitjans a fer-ho. Però clar, com que últimament sentim és que no s'entén què volen, és que no són clares, doncs avui sí que l'Alexia posava aquests dos exemples molt clars.
Mira. Y quieren ejemplos sobre eso, que, por ejemplo, en la clasificación de la Eurocopa, si jugábamos un jueves, el miércoles hace el entrenamiento oficial allí y teníamos que coger un avión a las 3 de la mañana, nos teníamos que levantar. Un desgaste que provocó también cuando éramos capitanas, que teníamos que estar pendiente de que sus horarios fueran horarios de deportistas de élite. Ejemplos como ese durante mucho tiempo repetidos. Otro, en un torneo, creo que fue el mes de febrero antes de la Eurocopa, juegas contra equipos de alto nivel, ellas se movían en avión entre sedes y tú te tenías que chupar 6 horas de autobús. Y el día siguiente jugabas contra Inglaterra, y tú venías de estar 7 a 8 horas en un autobús y ellas llegaban en avión.
Dos exemples claríssims que has explicat avui, Alexia.
Clar,
el primer.
El segon, el de l'autocar.
El de l'autocar són 7 hores en un partit.
Sí, és l'Arnold Clark Cup, que és una que va organitzar Anglaterra, un torneig just abans de l'Eurocopa, sí. Jugava Alemanya, jugava Anglaterra, i crec que Espanya juga contra Alemanya a Middlesbrough i ha de jugar després a Norwich contra Anglaterra, fan aquest desplaçament amb autocar, que són 5 hores i una mica amb autocar, i Anglaterra, en canvi, el fa amb avió, que en una hora ja té fet el desplaçament, i les jugadores es queixen. I l'altre, no sé exactament quin partit de classificació deu ser, però...
Que les vam fer aixecar a les 3 de la matinada per agafar un avió, potser a les 5, sí, just abans el dia de jugar un partit de classificació per l'Eurocopa. Clar, que això... És que en el món de l'esport professional, home, potser trobes algun equip d'handbol que ha de viure aquesta situació.
Però és que la selecció masculina d'Espanya de futbol no.
Han fardat anys i anys de l'increment d'ingressos amb patrocinadors. Doncs si tants diners has generat, com a mínim que les futbolistes viatgin amb un xàrter, que tampoc val 1 milió d'euros. És que, vaja, a mi la veritat és que és possible que ni tu ni la Sònia necessitéssiu aquests exemples. A mi m'han servit per entendre-ho. Tu, Sònia, quina anàlisi fas, quina reflexió fas després del que ha passat?
A veure, és que ara ja ens hem de remuntar a previ del petó de Jenny Hermoso, que és un debat que vam tenir durant molt temps, quan 15 futbolistes es planten fins al punt de dir no torno a la selecció fins que s'arregli, calen canvis, necessitem ser tractades com a professionals. Jo crec que és bastant evident que no ho fan per caprici i que, per tant, els motius hi eren. Elles defensaven, com deia ara la Ruth, que qui li havien d'explicar era la federació, qui les va exposar d'alguna manera, perquè elles el mail li envien a la federació, com a mesura de pressió evident perquè les escoltin, perquè no se sentien escoltades, i la federació el que fa és exposar-les públicament i a partir d'aquí iniciar una guerra. Evidentment no són només aquests exemples, que com ara deia la Ruth, algun... Ja l'havíem comentat, perquè és que l'havia explicat a Alexia en el seu documental.
En un altre moment,
sí,
que no era tan sensible.
Sí, però era el moment en què elles tenien el problema, perquè això, de cara al Mundial, algunes d'aquelles coses es van millorar. Davant el fet que n'hi va haver 15 que es van plantar, la federació va ampliar l'estaf, va incorporar un nutricionista, en la concentració d'Austràlia i Nova Zelanda, entre altres coses, va permetre
l'arribada de familiars, que era una de les coses que Bilda no permetia fins aleshores en les concentracions llargues. Bé, va accedir a algunes dels canvis que demanaven les jugadores. El tema dels viatges és que és molt evident, però sí que és cert que per mi, a mi no em canvia l'opinió, perquè jo ja tenia clar que evidentment si es planten 15 futbolistes que són professionals i el que diuen és que anem allà i no ens sentim tractades com a professionals, ens tracten com a nenes, crec que el que refereixen és bastant evident, més enllà que la mateixa Alexia deia avui, i després hi ha molts casos de faltes de respecte a la nostra professió que, vull dir, que ara no te'ls sabria recitar, però que en vivim de manera normal. Si durant 7 anys elles han anat exigint o demanant aquests canvis i no els feien cas i van prendre la decisió de plantar-se, era evident que era perquè la cosa era greu, que arribats a aquest punt necessitem saber els exemples concrets per tenir del tot clar, doncs em sembla perfecte
per acabar-ho d'entendre,
Jo, és veritat que el que els hagués aconsellat a elles fa 15 mesos és que Alexia, que probablement era l'única intocable, jo entenc que elles, des del seu punt de vista, és si apareix una jugadora a fer una entrevista després de com va ser assenyalada Irene Paredes en aquell moment, la sensació que tenien és que quedaven desprotegides, i de fet que li preguntin a Vero Boquete, per exemple. Però, en qualsevol cas, jo els hi hagués aconsellat que això que han fet ara ho fessin fa 15 mesos. Però puc entendre que és una decisió molt personal si et vols o no exposar. I en aquell moment elles van preferir guardar silenci perquè creien que probablement era el que havien de fer. Que elles a qui li havien de demanar raons era la federació.
A la resta us ha agradat que Alexia hagi fet el pas d'explicar exemples concrets, que són dos exemples molt concrets i deuen haver-hi moltíssims més. Però ja en tenim dos i ja ens ajuda a acabar-ho d'entendre i a pensar que, vaja, és que no hi havia una altra sortida.
Totalment, perquè hi ha gent que potser ja podíem intuir quins podien ser alguns d'aquests exemples, però és evident, jo estic amb la Sònia, que això, si s'hagués fet fa 12 o 15 mesos, jo crec que el problema no és que s'hagués fet tan gros, perquè jo crec que ara hi ha molta gent, sobretot amb l'exemple aquest de que hi havia seleccions que anaven amb avió i ja es tenien que xupar 6, 7 o 8 hores amb autocar. Jo crec que aquest exemple és pel Mari i és que molta gent que segur que l'ha escoltat avui pot entendre per on van aquest tipus de reivindicacions.
I el d'aixecar-te a les 3 del matí el dia abans de jugar un partit de classificació, déu-n'hi-do. Jordi, tu com ho veus?
Jo estic bastant d'acord amb la Sònia que les jugadores no estaven obligades a res, però jo crec que avui han corregit un error comunicatiu perquè sobretot per una qüestió, perquè comprenc perfectament que elles diguessin no, el nostre canal és intern i nosaltres fem la queixa, etc. Però en el moment en què la federació et ven, que és el que va fer la Federació Espanyola i els Rubiales o Bildes del moment, et ven i fa públic els mails i tota la reivindicació, doncs jo no sóc Alexia Putellas ni cap de les internacionals, munto una roda de premsa i ho explico tot fil per randa, perquè el que han fet, des del meu punt de vista, és perdre la batalla comunicativa, no la de la raó, però la comunicativa fins al petó de Jennifer Hermoso. Vaja, una pèrdua de temps fins al punt que hi ha gent, encara després de tot el que hem viscut en l'últim mes, que encara doncs, considera que demanen el que no toca, doncs home, doncs això d'avui segurament ha anat bé per entendre, crec que ho deia l'Oriol. Això a la selecció masculina no hauria passat ni en broma i això és el que demanen elles i crec que ha fet bé Alexia avui de verbalitzar un parell d'exemples que segur que en té 25 més.
Sí, sí, Ricard?
Home, doncs que estem avançant el que durant dècades, diríem, estava instal·lat en un retard, tant des del punt de vista social com des del punt de vista esportiu. Ens havíem acostumat a normalitzar que l'esport femení en general, m'atreviria a dir, però amb el futbol en un cas més flagrant, perquè és l'esport rei i per tant el que marca, diríem, més diferències, estiguéssim molt lluny de les condicions de professional, perquè estem parlant ara amb els masculins, és que amb el sub-17 això no passaria, no hauria passat. Tenim un retard històric i l'única cosa que estem aconseguint, que és molt important, és guanyar dècades a la història en poques setmanes, amb un desgast terrible i probablement amb errades comunicatives, perquè, clar, per elles la comunicació no és la prioritat, clar, la prioritat són els seus drets.
Tampoc és el més important que ho hagin comunicat d'una determinada manera o no. El problema de fons és un altre que ja s'estan intentant encarregar de resoldre. Són 11:45.
Deixa'm dir que jo estic convençut que Cata Coll i les seves companyes, moltes d'elles, segur que han passat dies de certa angoixa amb aquest tema de la convocatòria. Però jo crec que amb el temps... i en perspectiva l'agrairan.
Estan orgulloses.
Perquè, no, ho dic perquè s'estaven jugant uns Jocs Olímpics i jo crec que es classificaran i faran un gran Jocs Olímpics, els caldiran moltíssim, i jo crec que s'haurien arrepentit molt si no haguessin anat a aquesta convocatòria.
Ruth, abans d'acomiadar-te, que avui t'has llevat molt d'hora per baixar a Andalusia, què passarà amb Montse Tomé? Que és la seleccionadora.
Sí, per mi la sensació continua sent la mateixa. Tomé està a la corda fluixa, les jugadores entenen que és vella guàrdia, que ve de l'època Bilda. També va tenir cert protagonisme, a més en el mal sentit, que no va agradar a les jugadores amb aquest conflicte que comentava la Sònia de les 15. La convocatòria, la roda de premsa, després de la seva presentació. Mala peça al taler, el que passa que les jugadores volen deixar clar que elles ni posen ni treuen persones concretes, sinó que exposen a la Federació Espanyola. La Federació Espanyola estudia el cas i, si ho troba oportú, doncs destitueix, canvia o no. Però mala peça al taler, després d'aquests partits de la Nations League, és molt probable que hi hagi un relleu, tot i que avui em comentant que, clar, és complicat perquè el que es compromet els actuals mandataris és el primer trimestre de l'any que ve fer eleccions. Aleshores, aquí proposes un projecte que d'aquí 4 mesos doncs hi haurà eleccions i potser el canvien. Algú que va dir, Natàlia Arroyo, Natàlia està entrenant a la Real Societat, tu li has de dir ara que ho deixi per a la selecció espanyola si hi ha eleccions al primer trimestre de l'any, que potser després qui guanya no continua.
No pot compaginar-se això?
Podria, però de moment aquí no s'estava fent. És complicat per això, perquè és tot molt volàtil i això, el primer trimestre de l'any que ve hi ha d'haver eleccions a la Federació Espanyola de Futbol. Però Tomé ho té molt complicat.
Home, jo crec que tal com està la Federació Espanyola ara, si hi ha un nou seleccionador o seleccionadora, jo crec que les jugadores tindran molt a decidir. I per tant, encara que hi hagi un relleu a la presidència, els que es colleixin ara, jo estic segur que continuaria.
Ruth, bona nit i moltes gràcies.
Adeu.
Ara tornem. No marxeu perquè, i estigueu atents al que us expliquen, perquè potser sou milionaris i no ho sabeu. Molt atents. Que confusió.
De la mitjanit, amb Xavi Campos. Catalunya Ràdio presenta un nou programa de...
No sé, del que realment vol saber la gent.
És que ja era hora, tio, perquè ningú ho feia. Esteu segurs que això no s'ha fet mai? Però que no hem dit l'hora.
Que no surti d'aquí, a Catalunya Ràdio.
A la 1:00 PM, Juliana. És que quina crispació, tu.
Però segur que no s'havia fet mai safreig a Catalunya Ràdio. Marta, estàs pesadeta, eh?
Que no surti d'aquí, amb Roger Garandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Safreig públic de qualitat.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
6.963, 6, 9, 6, 3, de la sèrie 7.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Dos quarts i cinc de 12 de la nit. Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada. Ara hi afegirem més gent, també el Sergi Andreu. Tenim un convidat molt especial que ens espera, ja veureu. Fins ara hem repassat la derrota del Madrid al derbi contra l'Atlètic de Madrid. Atlètic de Madrid 3, Madrid 1. El Barça és líder, empatat a punts amb el Girona. I tercer ja és el Madrid. Hem connectat amb la Ruth Vilà a Còrdoba perquè ens expliqués l'última hora de la selecció espanyola femenina i sentíssim l'Alèxia. I ara toca parlar del Barça. A veure, han passat 24 hores. Ja hem superat l'emoció de la remuntada contra el Celta, que certament va ser molt adrenalínica. Amb què us quedeu avui passades aquestes 24 hores? Amb les emocions de la remuntada, amb aquell moment de frenesí, de bogeria, o amb els primers 80 minuts de joc més aviat precipitat i poc fluid? A què li doneu més valor, Uri?
Va, sempre t'has de quedar amb el positiu, no?
Sí.
Jo em quedo amb la remuntada.
Amb la remuntada, eh? Amb aquella excitació.
No, home, i a més perquè crec que partits com el d'ahir, en què no jugues bé, doncs en una temporada sempre en tens. I el tema és que quan tens un partit d'aquests i se't posa tan malament com es va posar i que hagués pogut posar encara pitjor, el treguis endavant.
Mm-hmm. Algú avui diumenge a la nit pensa que, home, és veritat que va estar molt bé, va ser superdivertit, però el joc del Barça ahir va fer un pas enrere respecte al partit contra el Betis o l'Anvers. Algú li ha canviat la mirada?
Home, ha fet un pas enrere, però jo crec que, com diu l'Oriol, durant la temporada ja passes enrere i passes endavant. No em sembla que s'hagi esborrat tot el que s'havia fet bé, sinó que es va fer algunes coses malament, que també són noves. Ens trobem amb una defensa de 5, amb les línies molt juntes, no ens havíem trobat això, no vam saber atacar la primera part. A mi em va agradar molt que Xavi intervingués, que ho intentés, que probablement no va resoldre res, perquè diríem que no es va executar bé, però és que s'havia de sacsejar allò, i d'alguna manera, de la sacsejada que va tenir un peatge, després de veure el partit avui, és que el Barça va defensar amb dos. Sí. És que no va defensar ni amb tres.
Perquè Valde tirava.
És que Valde perd la pilota del 0-2, a la cantonada.
Sí,
i al Barça li fan gol perquè està despullat, està només amb dos centrals contra tres jugadors en la transició, però vaja, era un peatge del que s'estava intentant, que era remoure tot com fos, i jo em quedo també amb els últims, amb aquest punt emocional. Estem molt acostumats aquí a viure-ho tot racionalment i de manera molt científica, entre cometes, i el futbol també té una part emocional, mental, molt important, i ahir vam veure exercicis mentals col·lectius, individuals, de nota molt alta.
Mm-hmm. De partits com el d'ahir n'aprens probablement més, fins i tot, que de golejades com la del Betis o la de l'Anvers, perquè ahir fas moltes coses malament i és un aprenentatge per Xavi, però també pels jugadors, i si n'aprens i a sobre t'endús els 3 punts, és que és rodó.
I tu passes bé, no? I tu passes bé, clar, uns minuts de bogeria,
sí,
no?
Perquè és això que deia el Ricard, que rivals així en trobarem uns quants més, i aleshores, bé, doncs mira, la primera pedra l'ha superada, si vols, amb el punt d'encert final, de rauxa, perquè no és sort, que això ja ho dèiem quan li passava al Madrid, i en el fons has de tenir aquests bons jugadors que també siguin forts mentalment de mantenir-se en el partit i de quan trobar-se l'oportunitat de remuntar, fer-ho i tenir prou talent. Per tant, jo crec que ens hem de quedar més amb la part positiva, que la part negativa els ha de servir amb ells per aprendre, però no cal que nosaltres ens hi quedem.
Deixa'm afegir que anem a Mallorca a jugar contra un rival amb 5 defenses un altre cop. O sigui, que si
ara parlarem del Mallorca.
Ho veurem ràpid.
Ara parlarem del Mallorca, que va rebre 5 ahir a Montilivi. A veure, la mala notícia del partit d'ahir és la lesió de Frenkie de Jong. La Mireia Ruiz ahir a la TDT ja va avançar que estaria entre 5 i 7 setmanes. Avui al vestidor al matí deien un mes i mig, que bàsicament és el mateix. Algú pensa que entre el turmell és una articulació que pateix i que té més capacitat per suportar el dolor, i que deien que és un bon pacient, potser retalla. A mi, pel clàssic del 28 d'octubre a Montjuïc, em sembla molt precipitat, no el volen descartar al 100%, però sembla molt difícil. Resposta ràpida, del 0 al 10, quan creieu que el Barça trobarà a faltar Frenkie de Jong en aquest tram de temporada, que poden arribar a ser 9 partits? Ricard?
6.
Un 6. Uri?
6.
6. Sònia?
6-7.
6-7. Jordi?
Sí, un 7 també.
Un 7. A veure qui diu l'Àlex del Mas. Obrim el Futbol Club del Mas.
alimenta amb molles. Ja volem el pa sencer.
Dalmas, com estàs?
Molt bé, bona nit a tots.
Del 0 al 10, quan trobarà a faltar el Barça Frenkie de Jong en aquest mes, mes i mig?
Jo opto per al 7 o fins i tot 7 i mig, eh?
Ah, tu puges una miqueta a la mitjana. Escolta'm, hi ha un corrent que va inaugurar el Bernat Soler a la TDT fa ja com 3 setmanes o així, que apunta la sospita que quan Frenkie de Jong gaudeix molt dels partits, el joc del Barça empitjora. Tu creus que el Bernat acabarà tornant a faltar de Jong aquests partits?
Jo crec que també el Bernat el trobarà a faltar, perquè moltes de les coses són veritat en aquest corrent, és a dir, en Frenkie de Jong és un futbolista que a vegades juga massa estocs, però és que el balanç jo crec que és netament positiu. Estem parlant d'un futbolista, estem parlant de l'únic jugador de la plantilla que supera les 100 passades de mitjana per partit, que per tant té molt pes en el joc. És un jugador que jo crec que et fa més fàcil la sortida de pilota, te la neteja, perquè és un futbolista que marca sobres capaç de netejar-te-la, que et divideix amb les seves conduccions, que et filtra bones passades, i que després una de les coses que menys es parla de De Jong i que per mi és espectacular és la capacitat de replegament que té de tots els migcampistes. Sí, sí. És qui més cames té per tornar,
qui més cobertures fa, sí, sí.
Sí, quan hi ha transicions. I amb un mig al camp on precisament les cames per tornar no és el gran fort del Barça, perquè ni Romeu les té, ni Pedri, ni Gundogan, i només Gavi pot tornar, a mi això em sembla un factor important per comprimir sempre l'equip.
Qui creus que substituirà més vegades en aquests partits a la base del mig del camp acompanyant Oriol Romeu?
Crec que Gavi. Crec que qui més ho farà serà Gavi, perquè a més crec que és el migcampista en millor forma ara mateix de l'equip. Però crec que també hi veurem a Sergi Roberto, en aquest tram de temporada on hi ha tants partits. Crec que també el podem veure, però qui més, i crec que és el més adequat, és Gavi.
Tu el veus més còmode, Gavi, que ja l'hem vist aquests dos últims partits, a uns metres més enrere que no pas a la part alta del quadrat, més a prop de l'àrea, on hi ha menys espais i és més difícil? El veus desplegant amb més naturalitat el seu futbol?
Sí, jo sí. L'hem vist anar... Bé, el vam veure ahir i el vam veure davant de l'Anvers. Però és el context que té, per exemple, la selecció espanyola, no? On moltes vegades hem dit que se'l nota més còmode. I per mi això té una explicació futbolística. És a dir, Gavi és un futbolista que se sent més còmode en la continuïtat del joc. I que, en canvi, quan més ha d'actuar de forma analítica, quan més ha de llegir on rebre, ser pacient, ha de girar, ha de saber on fa mal a l'esquena del rival, més li costa, però perquè és la seva manera de jugar. I posant-lo a la part baixa del quadrat, tot això no ho ha d'interpretar. És a dir, Gavi és molt bo amb la majoria de coses, eh? Però si anem a buscar algú que faci mal entre línies i que sàpiga esperar el seu moment per girar-se, tant Pedri com Gundogan com Joao Félix són superiors a ell.
Veus més Gavi que Gundogan al costat d'Oriol Romeu, eh?
Jo sí, Gundogan també ho podria fer, perquè n'hem parlat moltes vegades.
Ho ha fet fins i tot en algun partit d'aquesta temporada.
Sí, ho ha fet, i és un jugador tan extraordinari que ho faria de meravella. Ja sabeu que a mi el Frenkie de Jong Gundogan com a la part baixa m'agrada molt, però és que ara mateix, sense Pedri, el Barça el necessita dalt, el necessita a la part alta del quadrat, i per tant veig Gavi a baix.
I el Barça patirà el dèficit d'energia de Gavi en la zona més pròxima a l'àrea per fer aquesta pressió després de pèrdua en l'inici de les jugades del rival?
Sí, aquesta és la part negativa, jo crec que sí, perquè per mi Gavi és el jugador que millor s'activa després de pèrdua de tota la Lliga, no només del Barça, sinó de tota la Lliga. De fet, ahir, quan juga a la part baixa, quan juga més endarrerit, crec que és el segon gol del Celta, on el Celta surt d'una pressió perquè a Gavi li falten aquests metres per anar a pressionar, no? Si hagués estat a dalt, és molt possible que aquesta jugada doncs no l'hagués pogut fer.
Bon detall. Àlex, a tu no et sorprèn que el Girona vagi fent golejades per aquí i per allà? Fa dues setmanes, coincidint amb l'aturada, ja ens vas explicar que el Girona de Mitchell és un dels equips de la Lliga. O sigui, no estàs sorprès perquè vagi empatat a punts amb el Barça a dalt de tot de la classificació i perquè faci 5 gols contra el Mallorca o 4 a Granada?
Home, diguéssim que em sorprèn menys que un altre, perquè sorprenent un punt ho és. Però és que, mira, ara parlava el Ricard del tema de les defenses de 5, que jo crec que és molt important. Per mi, el Girona, de Mitchell, és l'equip que millor ataca les defenses de 5.
Ah, sí?
I Sí, per mi sí, per mi sí, ho va fer molt bé. Jo recordo un partit davant del Mallorca, precisament la temporada passada, que fa un recital de com atacar una defensa de 5. L'altre dia ho torna a fer. És un equip que troba solucions ofensives a través de la pissarra amb molta facilitat.
Doncs que Xavi s'ho miri per anar dimarts a Mallorca. Ara parlem del Mallorca. Abans passem per Girona, Edu. Solà.
Hola.
Com estàs? Quants intònics et vas fotre ahir a partir de les 4, a les 5, va, que tenies feina, per celebrar el Girona 5, Mallorca 3?
No, ja vaig dir durant la transmissió que ara, com que sóc un co-líder, m'he de comportar una mica més. No puc anar...
Eres líder. No et deixen, ser co-líder aquí. No. No et deixen.
Bé,
no,
home.
Per què? Sí.
No, jo no hi crec en el concepte co-líder. El líder és el Barça. Tant de bo fos el Girona perquè no li haguessin fotut l'últim gol.
No, clar, és que el líder és el Barça. I el Girona, sí, i totes que estiguessin empatats a punts amb el Barça, són co-líders.
Són co-líders.
Sí, però pregunta-li al Solà si el Girona tingués millor a baraix,
el líder seria el Girona i el Barça el co-líder.
Si el Girona no li haguessin fet els dos últims gols, després d'aquell 5-1 que va badar una mica i va baixar una mica, doncs el Girona seria líder i el Barça seria co-líder.
Digues la veritat, et va saber greu que el Barça ahir acabés guanyant el partit? Perquè ara el Girona seria líder en solitari.
Mira, és que no em facis aquesta pregunta, perquè després me les foten per tots costats. Jo ahir no vaig celebrar el tercer gol del Barça.
No vas celebrar el tercer gol del Barça? Normalment no. Sí que t'agrada que guanyi el Barça, eh?
Sí. Ho he de reconèixer, però el tercer gol no, perquè no. Vaig pensar, mira, amb un empat del Barça, doncs el Girona pot acabar líder. El que passa que tot depenia del Madrid.
Sí, però mira, el Madrid avui ha perdut. Escolta'm, avui ha parlat l'Eric García al Tot Gira, primera entrevista després de fitxar pel Girona, cedit de deixar el Barça, ha dit que el vestidor també estan una mica sorpresos per aquest nivell que està donant el Girona aquests últims partits, i que quan va parlar amb Mitchell, vaja, no va dubtar ni un instant en què havia de marxar a Montilivi.
Jo buscant minuts per aquesta temporada vaig parlar amb ell, des del primer moment que ho tenia molt clar, crec que la plantilla jove que té el Girona, amb l'experiència que ja tenen molts dels jugadors, doncs crec que era una combinació molt bona. L'estil de joc és molt semblant al que fem al Barça.
Eric García, ho està fent bé, l'Eric García, Edu?
Mira, ha jugat dos partits, perquè recordem que va arribar l'últim dia del mercat d'estiu. No va estar bé Granada. La veritat és que fins i tot amb la seva millor versió, que és la de sortida en pilota, que és el que vol Mitchell, perquè ho ha destacat moltes i moltes vegades. Això ho va dir l'entrenador del Girona fa 15 dies, quan el Tot Gira el vam anar a entrevistar, però ahir va estar millor. A Granada no va estar bé, però ahir sí que va ser un dels millors. De fet, ahir va ser difícil dir un jugador del Girona que no estés bé. Però sí que realment Eric García ha de ser un dels puntals del Girona aquesta temporada, però compte, perquè, clar, amb la parella de David López i Blin també ha funcionat molt bé, i ara, doncs, Mitchell els ha de fer cohabitar tots tres, com va fer, per exemple, ahir, situant Blin de lateral.
Uh-huh. Aquesta ràpida, és molt d'hora encara, són 6 jornades, sí. Però veieu aquest Girona acabant la Lliga en posició europea, no dic Champions, que això seria potser massa, però posició europea, siguem prudents.
Europees fins la setena.
No, Europa League. O sigui, passant de la Conference. La Conference no ens interessa, que t'enviaran a jugar a Albània i ens sortirà caríssim. O sigui,
com... Ah, a tu!
La sisena plaça justeta.
Justeta. Sònia?
Jo crec que Europa sí, clar, si m'elimines la Conference, no sé si arribaran, però...
És una posició.
Sí, sí.
La Conference va anar a tant un duro que l'any passat.
Aquesta posició, setè...
Jo estic amb la Sònia. Si em dius setena, jo et dic que sí, la setena. Mm.
Els que creieu en el co-líder matiseu molt entre el sisè i el setè. En canvi, els que veiem un líder i un segon, jo sí en majúscules. Si l'any passat, com diu el Campos, ens vam quedar un pam d'aquest any a Europa.
Costa?
Jo també.
Jo també. Àlex Dalmas?
Sí, sí, el veig.
Eduard Solà? Tu també, Champions, també. No? Champions,
Mira, de moment, no, sí, m'ho vas dir la setmana passada, te'n recordes que diumenge passat
sí.
Em vas dir
sí,
fer la prèvia de Granada que anava molt sobrat?
Sí. I sabes que tenia raó d'anar sobrat.
4 Granada i 5 al Mallorca. Sí, jo crec que sí, veurem Champions, evidentment no, però esclar, és clar, que mires la classificació i ara veus que el Girona que té 12 sobre el descens, no? Per tant, pot anar tranquil. Va acumulant rècords, perquè mai havia aconseguit 4 victòries consecutives, ara 5 victòries consecutives, millor inici, evidentment, de la història, i per cert, és un dels dos equips que encara no ha perdut. Per tant, aquí responent el Barça i el Madrid, tu aquí...
I és el màxim golejador?
Juntament amb el Barça, amb 16.
Empatats,
Sí.
Molt bé. Edu, bona nit.
Apa, adéu-siau, setmana il·lusionant, eh?
Dimecres a Villarreal, sí, sí, a les 7 dissabte... aquí a Catalunya Ràdio. Al Madrid, a Montilivi, sí, sí. Fantàstica sí, sí. Setmana.
Quina setmana, tu.
Anem a Mallorca.
Adéu, bona nit.
I te sonin tots els motors d'impossibles aviadors.
Això és Antònia Font, tots els motors. Ens encanta Antònia Font i sempre és una... Sempre és bo trobar una excusa perquè sonin aquí al Club de la Mitjanit, com també ho és per saludar un amic del programa, l'Àngel Aguiló. Àngel, com estàs?
Tenc el motor gripat en 5 punts, en sequit que no tira. Quina enveja que me fa sentir aquest debat de si el Girona li donarà per Conference, per Europa League, per Champions, co-líder. És que és una meravella d'equip que ahir me va deixar estormiat i avui que començava a remuntar ara venc de veure el partit entre l'Atlètic de Madrid i el Madrid i de Gontan Anguti he passat de ser depressió a Sulcera, o sigui, d'un sí, cap de setmana horrible.
Que no t'agrada gaire Guti com a
horrible, horrible.
L'Àngel Aguiló és periodista, va ser periodista esportiu molts anys, corresponsal a Palma de Mundo Deportivo, company de l'Oriol Domènech. Ara és el director del concurs d'èxit d'IB3 Jo en sé més, possiblement el millor concurs de la història. És seguidor del Mallorca, aficionat del Barça i activista per la defensa de la variant del català que es parla a Mallorca i a Ses Illes. I és aficionat del Mallorca. I ahir vaig llegir que tenies enveja del Girona, eh?
Moltíssima, perquè la veritat és que és un gust veure-lo jugar i és la demostració... Jo sempre he pensat que... per molta plantilla que tinguis, per manco plantilla que tinguis, sempre has de poder proposar, sempre has de poder voler la pilota, sempre has de voler jugar bé. I a Mallorca començam a tenir molta bolla que no mos passa, que no mos ho podem enviar. La temporada passada parlàvem en aquesta època, sí, just sí, abans del Mallorca-Barça, precisament just abans de la jornada 7, i jo estava convençut de... que mos divertiríem poc, però que l'equip se salvaria. I un any després comença a tenir una mala sensació, i té una mala sensació la gent aquí, tremenda, perquè passa una cosa, el Mallorca segueix jugant amb el pla d'emergència i de supervivència que va implementar Aguirre quan va arribar en el final de la 21-22 per salvar l'equip. Un any després, on te consolides, on tens un dels millors porters de la Lliga, jo crec que en Rajkovic avui en dia seria titular...
davanter...
a 15 equips de primera divisió tranquil·lament, tens un davanter com en Muriqui que te va fer 15 gols la temporada passada, t'has gastat 10 quilos en Vanderdet, t'has gastat més de 7 en Ballarín i segueixes amb un pla de no proposar absolutament res. Ahir va ser per posar-se a plorar, marca el Mallorca i se tanquen tot dins l'àrea a esperar que acabis partit. Així, en els 5 minuts d'haver marcat el gol... era bo de preveure que passàs, no sé si tan bèstic com el que va passar, però que l'equip no trauria res. I per acabar d'arreglar-ho, dimarts mos ve el Barça i tenim una il·lusió aquí damunt que no te pots imaginar ara
sí,
mateix.
Sí, us fa més poca il·lusió. I aniràs a Son Moix?
Clar, és que el futbol és així de cabró, que estem enfonsats i dimarts a les 9:30 del vespre m'aniré amb el meu fill que té 9 anys il·lusionats de que poden guanyar el Barça.
Però és que el Barça no ataca bé les defenses de 5, Àngel. No voldràs que Javier Aguirre canviï la tàctica per dimarts.
Cago en dent, el Barça no ataca bé les defenses de 5. El Mallorca és l'equip aspirina a tots els problemes que pot tenir. Sempre que el Mallorca juga amb un coer...
Això era l'Espanyol.
Ara anava a dir una barrabassada, però hem agafat el testimoni de l'Espanyol, que no és ni l'Espanyol, ja. En tots efectes del món per la gent de l'Espanyol. No, estem d'una depressió constant, perquè a més, ja ho deia Mourinho, per octubre no se guanyen lligues, però sí que se perden, i amb els descens és el mateix. No baixaràs per octubre, però si fiques els peus dins el fan per octubre, te costarà sortir d'allà baix. I el Mallorca està en aquest moment.
Sí, és el que li va passar a l'Espanyol. Escolta'm, ara fa un any també... vas a entrar aquí al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, posterior al Mallorca 0 Barça 1, crec que va ser l'endemà,
sí.
I vas pronosticar, però amb molta seguretat i amb molt marge de temps, que el Barça guanyaria la Lliga i que la cosa a Europa, a la Champions, aniria malament. Després, quan em van eliminar la Champions, em vas enviar un missatge i em vas dir, ja et vaig dir jo que a la Champions el Barça no faria res. Quin pronòstic fa l'Àngel Aguiló quin pronòstic fa l'Àngel Aguiló aquest any pel Barça? A veure, va, m'interessa molt perquè vas encertar.
Jo crec que la Lliga la guanya el Barça. O sigui, jo crec que en el Barça li ha quedat una plantilla que per mi ni ells s'ho esperaven. O sigui, tu fa un parell de mesos te diuen que tindràs en Gundogan, Joaos i demés, i no t'ho creus, i que t'hauràs tret també tot el que s'han tret de damunt, que no és poca cosa. Jo crec que el Barça se lliga sobrat. Se Champions s'han de llevar ja d'una vegada per totes el trauma que duen a damunt. La fase de grups la passaran tranquil·lament. El que necessita el Barça és jugar un partit gran europeu i llevar-se aquesta poca trauma que duen des de la temporada 2016, que jugar a Champions en un moment o un altre sempre ha acabat en trauma, cada vegada més gran, fins que ja se n'ha anat en el carrer a les primeres de canvi. Jo crec que enguany a vuitens s'hi fiquen segur. Home. I crec que ara mateix, deixant de banda el Manchester City, que està, crec que sí, a anys llum de la resta, jo crec que el Barça, si li va de cara, enguany és el moment de pegar un cot damunt la taula per almenys tornar a estar allà a la pomada de poder-te ficar a quarts, fins i tot a poder ficar cap a semis i demés, perquè, per exemple, parlàvem també de si el Bayern... Tal. Jo crec que no hi ha ara mateix una distància tan sideral com la que poguessis tenir l'any passat o l'altre. Jo crec que el Barça enguany es davant la seva oportunitat, i el Madrid crec que enguany se li farà molt llarg. Si el Madrid ha passat de tenir en Courtois i en Benzema, que els grans equips són davanter i porter, en tot s'ha fet del món, avui ha acabat amb en Kepa i en Joselu. Amb en Kepa i en Joselu no se guanyen Champions ni Lligues.
Mm-hmm. Àngel, la porra, fes-me una porra per dimarts i t'acomiado, va.
Com que som un tio que no perds esperança ni en els pitjors moments, seguint el pla d'en Aguirre de 5 darrere, 1-0 pel Mallorca, ja em sap greu.
1-0, gol de Monchi, sí. No?
Segurament, perquè no hi ha pla B.
Àngel, gràcies i bona nit.
Una abraçada.
Et seguim molt des d'aquí Catalunya Ràdio. L'Àngel Aguiló, des de Palma, seguidor del Mallorca, director del concurs d'èxit d'IB3, jo en sé més, possiblement el millor concurs de la història. Demà, Sergi juga a l'Espanyol a Tenerife.
Sí, tanca la setena jornada. Bé, camp difícil. Tenerife només té 2 punts menys que l'Espanyol, que en té 14, el Tenerife en té 12, sense els lesionats que Itabalde i tampoc Jofre Carreras. Lazo també s'ha quedat a Barcelona perquè és a punt de ser pare. I a partir d'aquí, doncs, veurem si l'Espanyol és capaç de continuar aquesta ratxa d'invicta. Serien ja 7 partits, de moment 4 victòries i 2 empats.
En 2 minuts i mig són les 12, us he d'acomiadar un diumenge més. Moltes gràcies, Uri.
La propera.
Fins demà, Sònia.
Fins demà.
Fins demà també, Costa.
Fins demà, bona
nit. Demà ja tot costa. És festiu a Barcelona i Rodalia, però no a Catalunya, i hi ha programa.
I el Tenerife Espanyol, el canal exclusiu del web i l'app de Catalunya Ràdio, a partir de 3:15.
Amb el Sergi Andreu seguint aquest Tenerife Espanyol. L'Espanyol hauria de guanyar, eh? Que si no, encara perdrà marge per dalt. Gràcies, Ricard. Fins demà.
Adeu.
També, Àlex Dalmas, gràcies a tu.
Gràcies, bona nit.
Vindrà Mishima, de moment, Sugar Cube de Yo La Tengo, un grup nord-americà que ens ha acompanyat moltes vegades aquí al Club de la Mitjanit. Arriba el moment de tancar l'edició d'aquest diumenge del Club i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raúl Orgales a l'Estudi 1, el Pepi Canteros i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Andreu i el Joan Fitó a la redacció. I el record especial d'avui és per una persona que hi conec poc, però tot i això et fa sentir que pots confiar-hi. És discreta, eficient, resolutiva, amb moltíssima capacitat per treballar. Aquest cap de setmana hem estrenat la comunitat de la TDT. Ahir vam reunir més de 100 oients a la Casa Seat per viure amb ells el partit del Barça i que participessin al tercer temps. Darrere d'aquesta estrena, que va anar molt bé, hi va haver la feina de moltes persones, però sobretot hi va haver la capacitat, l'energia i la responsabilitat de l'Èlia Planchar. Fa poc vaig descobrir que el famós senyor Lobo, el senyor Llop de Pulp Fiction, li dèiem d'aquesta manera perquè el cognom del personatge era Wolf, en anglès Llop, Winston Wolf. No sé per què es va traduir com a Llop, segur que té un sentit. Els que heu vist alguna vegada Pulp Fiction sabeu que el senyor Lobo, el senyor Llop, resolia problemes, i l'Elia Planchard és el senyor Lobo o la senyora Llop de la TDT. Bona nit i bona setmana. Soc l'espira de la carícia. Respires de la carícia.